Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Perdó per l'espera, Marmolins, però volíem posar tots els ous des del cistell. És habitual o normal un informe tan dur i contundent com el que va fer ahir el Tribunal Suprem contra un indult, si s'ha fet en altres casos o...?
Molt, molt ràpidament, rotundament no. Tan dur i tan exhaustiu i tan... No és habitual, És a dir, els informes en aquest cas de la sala sentenciadora acostumen a ser més lacònics, sempre, gairebé sense excepció, són una oposició, perquè el tribunal sentenciador, evidentment, parteix de la premissa que el seu pronunciament és correcte i que, per tant, s'ha d'executar. És molt excepcional, tot i que no sempre, però és molt excepcional que hi hagi un suport. En alguna ocasió trobes alguna sala que et fa un comentari que desllorigui d'alguna forma l'enconament associat a l'execució d'una condemna, però tan dur com aquest no és habitual.
Que el president del Consell General del Poder Judicial, com és Carlos Lesmes, es mulli políticament, perquè és políticament, i digui que no hi ha concòrdia per concedir-los, tampoc deu ser habitual.
En absolut. A veure, jo parteixo de la premissa, si em permets, que l'indult en si mateix és una anomalia. És una anomalia normalitzada. I a més normalitzada no només a nivell de Constitució i de Codi Penal, sinó normalitzada a nivell comparat. L'indult és una figura que la trobem pràcticament en tots els sistemes jurídics moderns. Però és una anomalia en si mateix, perquè en definitiva el que representa l'indult és que el poder executiu li pot esmenar la plana al poder judicial. Per tant, és un trencament del principi de separació de poders a la inversa, és a dir, de com l'executiu ha de baixar... Perdó, de com el judicial ha de baixar el cap i de deixar-se esmenar la plana per part de l'executiu. És, per tant, una anomalia en si mateix, que en aquest cas contempla per mi el colmo de les perversions o de la problemàtica, i és que barreja tres dimensions independents. Barreja el factor dret, barreja el factor política i barreja el factor justícia. Llavors ens trobem en un debat anòmal, en un escenari per se anòmal, insisteixo, en tres vectors que tenen poca relació conceptual entre ells mateixos.
Pels oients, jo crec que serà molt interessant una frase que en deia Micròfon Tancat, que sembla tan excepcional que em sembla sorprenent, que és que no és el mateix el dret que la justícia. Ho pot desenvolupar?
En absolut. Dret i justícia... És a dir, que el dret té una vocació d'acostar-se a la justícia sembla obvi, no? Perquè al final el dret el que fa és consagrar uns principis, sobretot el dret penal, no? Sanciona els incompliments de les normes de convivència més greus. Però el dret en si mateix no és justícia. El dret és just o injust que a l'obrir una partida d'escacs el peó es pugui moure dos peces. No és ni just ni injust, és la forma que tenim vostè i jo de poder jugar amb igualtat de condicions. Però no hi ha una pretensió de trobar una certa noció de justícia, però el dret el que pretén és objectivar la relació entre individus. Aquesta pretensió, aquesta confusió habitual, pròpia també instal·lada en alguns ambients molt jurídics, de que el dret és justícia. No, el dret són unes normes objectives que pretenen igualar la interrelació entre subjectes, però la pretensió, el concepte de justícia va molt més enllà del dret, i evidentment no està al nostre abast dels juristes fer justícia. El que pretenem és donar seguretat jurídica.
Hi ha una fotografia que potser també, per buscar raonaments aquesta duresa del Suprem, recordeu que quan això va anar al Constitucional, va haver-hi, m'assenyala amb el dit Marc Molins, jo crec que és això.
Aquesta és la clau.
Va haver-hi dos membres del Tribunal Constitucional que van emetre vots particulars, i a més amb certa duresa respecte a la sentència del Tribunal Suprem. Pot ser que sigui en clau interna un missatge de dir aquesta sentència del Suprem no la toca ni Déu ni el Constitucional?
Jo estic convençut, i de fet ahir quan llegia l'informe arribava a aquesta conclusió. És a dir, per mi hi ha tres factors. Jo discrepo amb el plantejament de l'informe bàsicament per tres raons. En primer lloc, perquè no té en compte el pas del temps. Han passat tres anys i això, aquest és un factor essencial per valorar la possibilitat o no de donar aquest indult. En segon lloc, hi ha hagut un procés de relegitimació democràtica. És a dir, el mateix discurs ha tornat a passar per les urnes i hi ha un suport explícit de la ciutadania a Catalunya. Però en tercer lloc, senyor Basté, per mi és clau. Hi ha una sentència del Tribunal Constitucional de la que aquest informe s'hauria de fer ressò. Perquè, clar, l'informe parla de l'informe de Marchena, del Suprem, diu que si amnistia internacional, que si hi ha hagut no sé... Però, i en canvi, obvia obvia l'input més important en, aquesta, en aquest escenari, que és que el Tribunal Constitucional ha emès dos vots particulars, el qual és molt excepcional. És a dir, hi ha dos magistrats de l'alt tribunal, que així és com l'anomenem, que no estan d'acord amb la condemna. I, curiosament, no ho estan d'acord amb dos factors, que són, en primer lloc, la falta de proporcionalitat, l'accés a la resposta punitiva, i, en segon lloc, el problema que té en si mateix el delicte de sedició. I, curiosament, sense anomenar-ho, l'informe de la Sala Segona del Tribunal Suprem aboca el carro amb aquests dos factors. És a dir, estic totalment d'acord, en resum, i acabo, que l'informe, en alguna mesura, és una resposta, a mi em sembla que és una resposta, a aquest trencament de la disciplina que es produeix en el Tribunal Constitucional.
Molt interessant, això, molt interessant. 10 minuts per les 10. Hi ha el tema dels indults. Ara estàvem parlant amb el Xavi Pérez, que hi ha alguns precedents a la Fiscalia i el Suprem es van pronunciar en contra de l'indult, i en canvi el govern va acabar tirant pel dret. Estem parlant de Javier Gómez Liaño pel cas Sogecable, Aznar va tirar pel dret, el cas de Barrio Nuevo Ibera, l'informe del Suprem era favorable i el de la Fiscalia contrari perquè argumentava falta de penediment. Zapatero va indultar, recordareu, Alfredo Sáenz, que era el president del Santander, amb l'informe del Tribunal Suprem també en contra, i li pregunto si hi ha marge perquè el govern espanyol aprovi aquest indult amb la Fiscalia i el Suprem en contra.
Evidentment, evidentment, és a dir...
I el penediment és necessari, perdó, és que això també és altra...
Rotundament no, rotundament no. Entrada al penediment és una figura que la tenim molt associada a l'ideari catòlic, és a dir... Com es pot valorar el penediment? És una qüestió de verbalitzar el penediment, com es mesura, com es demostra. És a dir, si és una qüestió de penedir-se, doncs es verbalitza i punt. És a dir, el penediment és una quimera. La contrició forma part d'una dimensió individualíssima i és difícilment constatable, no? Per tant, el penediment com a requisit de l'indult, excepte que s'entengui com una humiliació i com una verbalització i donar una publicitat, és una quimera. En primer lloc, és un paràmetre d'impossible constatació. I en segon lloc, és que la llei no ho exigeix. La llei no ho exigeix. És evident que la jurisprudència que després de la Sala Tercera del Suprem, no, quan valora, és evident que és un factor a tenir en compte. És evident que ho és, no? Sobretot en determinats delictes. Però en altres, com és aquest cas, el penediment pot estar més associat a aquesta contrició pública, que no és exigible, que a una altra circumstància. Però, en definitiva, senyor Basté, rotundament no. El penediment no és un factor determinant per l'otorgament de
la llei. Clar, si tu llegeixes la sentència... l'informe que feia el Tribunal Suprem, dius, ostres, ara com pot justificar el govern d'Espanya que hi hagi uns indults? De quina manera, quins arguments pot esgrimir el ministre de Justícia per contradir els informes del Suprem?
Jo penso que l'informe del Tribunal Suprem està fet des d'una perspectiva jurídica i és evident que el plano en el qual viatja el discurs de l'indult és un plano diferent. No és estrictament jurídic, és un plano polític. I a més, és que hem d'entendre aquesta situació, no? És a dir, no és una esmena jurídica a la sentència del Suprem, és una decisió política basada en raons de justícia, equitat i utilitat social. Per tant, l'informe és dur, sí. És vinculant, en absolut. I no només no és vinculant, sinó que és perfectament complementari. És a dir, em diuen els juristes que des d'una perspectiva jurídica ells consideren que no toca, però com que la meva perspectiva, que sóc l'otorgant de l'indult, és una perspectiva diferent, en aquest cas política, no em vincula i el pot otorgar i l'hauria de poder otorgar amb absoluta llibertat.
És evident que no hi haurà indult total, això ja sembla que ja està clar, que segurament serà un indult parcial. Quan diu indult parcial és que serà una part de la pena quedarà aixecada i una altra part de la pena no. És probable que quedi no penjada, quedi com a gran càstig, perquè ens entenguem, com a gran sentència, la inhabilitació de càrrecs. No estem
just
parlant d'això.
Exacte.
I és el més probable que pugui passar?
Sí, jo crec que políticament és el més... probablement sigui el menys compromès i, per tant, el més senzill, però, en tot cas, és coherent amb la figura, no? És a dir, que s'indulti el que és la pena privativa de llibertat i, en canvi, no s'indulti la pena d'inhabilitació absoluta. És una possibilitat. Jo crec que és la que per on pot tirar el govern en aquest cas.
Anem a parlar de política ficció, eh? Si ara el Ministeri de Justícia fes una proposta desfavorable als indults, desfavorable, el Consell de Ministres, que és qui té l'última paraula, encara tindria marge per aprovar-los i no sé si ha passat alguna vegada a la història, això, eh?
A veure, l'indult, insisteixo en una idea força, l'indult és una anomalia, i és una anomalia des del moment en què l'anomenem la gràcia de l'indulto, no? Segons el diccionari de la Real Academia, gràcia és dar un favor que se hace sin merecimiento. Per tant, és una gràcia, no és un dret. En tant que és una gràcia i no és un dret, senyor Basté, pot passar qualsevol cosa. És a dir, perquè al final l'otorga qui l'otorga en base a uns arguments que són absolutament eteris. Mm. És veritat que se'ns exigeix o s'està exigint que no sigui una decisió arbitrària, en el sentit absolutament graciosa, valgui la redundància, es demana que sigui discrecional, per tant que s'explicitin els motius, però en definitiva pot passar de tot, que hi hagi aquest informe desfavorable però que el Consell de Ministres discrepi, o inclús, perquè l'indult recordem que és una gràcia que té atribuïda al monarca. És a dir, el que diu la llei de 1870, que és molt curiós l'origen històric d'aquesta norma, però en tot cas el que diu la llei de 1870 és que l'indult l'otorga el rei a proposta del Ministeri de Justícia prèvia deliberació del Consell de Ministres. Però l'otorga el rei. És a dir, ens podríem inclús trobar, posats a buscar, a fer política ficció, que hi hagués un informe desfavorable del Tribunal Sentenciador, un informe desfavorable del Ministre de Justícia, un informe desfavorable del Consell de Ministres, i que el rei la volgués, el volgués otorgar. És a dir, posats a fer...
I podria fer-ho com...
Podria fer-ho. És una gràcia, i per tant, en tant que gràcia, aquest favor que se hace sin merecimiento, en tant que gràcia, pot passar qualsevol cosa.
Fins i tot que el rei tombi la possibilitat que el Consell de Ministres digués endavant?
Tècnicament podria passar. És a dir, evidentment estem en un escenari ja
de política.
Una gràcia és una gràcia. És a dir, el problema que tenim els juristes és que estem acostumats a parlar de dret i això en realitat no és dret, per més que emani d'una norma. Això és, insisteixo, una anomalia normalitzada a nivell intern i a nivell internacional, que provoca una transversalitat de l'executiu respecte al judicial, en el context de la qual pot passar gairebé qualsevol cosa.
Hi ha un temps límit per resoldre els indults?
No, rotundament no. Tornem una altra vegada a aquella naturalesa de gràcia. No hi ha regulació singular en aquest sentit.
Ahir tant el PP com Ciutadans van alertar de que voldrien impugnar si això passés, si hi ha aquesta mesura de gràcia, aquests indults ho impugnarien. Però vull llegir amb el Público que diversos juristes i experts apunten que ni el PP ni Ciutadans no podran impugnar els indults a la justícia en cas que s'otorguin perquè en el seu dia no es van personar la causa, en canvi sí que ho podria fer Vox, que sí que es va, que seria l'únic partit que podria presentar un recurs perquè sí que s'ha presentat la causa.
Jo faria dues objeccions. La primera, subscric íntegrament al criteri majoritari. PP no és part de la causa i, per tant, no té legitimació activa, el que anomenem legitimació activa, et causa, no pot plantejar recurs perquè ell no és part en el procediment, però jo diria inclús que ni tan sols Vox ho pot fer. Per quina raó? Perquè un és part a la causa fins que la causa esdevé sentenciada i ferma. Però quan comença el procés d'execució, l'execució penitenciària és un mano a mano, si em permet l'expressió, entre el reclus, entre el penat i l'Estat. Però l'acusació particular no és part en aquell procediment. Per tant,
podem fer alguna cosa per això o no?
Les possibilitats de recórrer hi són. En tot cas, és important deixar molt clar que el recurs no pot versar sobre el fondo, sinó sobre qüestions, exclusivament sobre qüestions de forma, perquè si no ja seria l'anomalia de l'anomalia, que és que li donem una facultat al poder, una facultat graciosa al poder executiu i després ho tornem al poder judicial, seria el colmo, no? La sala tercera només pot entrar en qüestions de procediment, és a dir, que s'hagi trencat algun incident processal previ a l'otorgament o la denegació de l'indult, o que hi hagi una absoluta manca de motivació que convertiria aquella discrecionalitat en una arbitrarietat. Però insisteixo, el marge de maniobra de la sala tercera és extremadament petit i jo considero que Vox és dubtós inclús que Vox pogués presentar un recurs. No tinc dubtes en el PP rotundament. No.
Val. En quins supòsits els presos, i acabo, i ara qualsevol pregunta que es pugui fer, continuem amb el debat aquí amb en Marc Molins, en quins supòsits els presos podran anar al Tribunal Europeu de Drets Humans per denunciar el procediment penal? És a dir, hi poden anar tant si l'indult és parcial com si és total?
Hi poden anar tant si... Efectivament. És a dir, l'indult és important conceptualment entendre que l'indult no esborra la condemna. L'indult el que fa és mitigar la severitat del retret, però la condemna hi és, i a la mesura en què hi ha condemna hi ha títol per poder pujar al Tribunal Europeu de Drets Humans. I és obvi, i és essencial, i és degut reiterar la idea de que l'última paraula no està donada en aquest escenari judicial. És a dir, l'última paraula en aquest contenciós la tindrà el Tribunal Europeu de Drets Humans. Donaria lloc a un debat sobre quines possibilitats hi ha a nivell de justícia europea, Jo crec que hi ha arguments molt potents i sensibles als que es podria fer ressò al Tribunal Europeu. Sabem, a més, que no li tremola el pols, és a dir, hem vist revocacions importants en el cas d'Otegi, hem vist sentències a Tutxa, hem vist sentències molt sensibles a nivell polític on el Tribunal Europeu s'ha posat la toga i ha revocat i ha condemnat el Reino d'Espanya per trencaments al principi de justícia. Però, en definitiva, contestant a la pregunta que em feia, i amb tota la independència de les expectatives, encara hi ha un marge, encara hi ha una capacitat de maniobra sensible davant del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Com és que s'indulten tants presos? Deia que és una anomalia, està molt bé. Esclar, hi ha moments que hem sentit que deia el Xavier Pérez abans que el papa va demanar a Espanya que indultés a no sé quants centenars de persones. Després hi ha anys com el 2012 que es van indultar 534, 213, 204. Ostres.
Aquesta precisament és el retret que com a jurista em fa més mal. És a dir, amb molta diferència, i ho dic des de la meva perspectiva de catòlic practicant, etcètera, etcètera. Aquesta contaminació insuportable entre la figura i aquest viatge catòlic, els indults, segur que ho recorda, sempre hi ha un dia Setmana Santa que per sorteig s'indulta, hi ha una confradia...
Sí, els sortejos de les confradies.
És senzillament grotesc. I a més, és precisament reforçar la visió perversa de l'indult, no? És a dir, quan l'indult té aquesta absoluta gratuïtat que s'otorga que hi ha una confradia que s'arroga la capacitat de fer un sorteig i li toca amb un individu, és absolutament grotesc. I a més és aquella transversalitat no només anòmala, sinó també perniciosa al trencament del principi de separació de poders. És a dir, quan resulta que l'esmena al poder judicial el donem per sorteig com a conseqüència d'un favor que té una confraria, ja és el colmo. Quan a sobre es barreja un viatge de tipus és que el papa demana l'indult, doncs mira, amb tot el respecte, és obvi que és, insisteixo, i acabo, a risc de fer-me passat, és la reiteració de l'anomalia. L'indult es pot donar per raons de justícia, d'equitat i d'utilitat social, però no amb biaixos culturals o ideològics o de professió de fe.
Ens aboquen abans del 75 que no passa posterior al 75.
És terrible, terrible.
10 i 2 minuts. Alguna pregunta sobre el que està passant? Neus Tomàs, sí. Crec que tenies alguna pregunta pel Marc Molins. Sí.
Algunes de les coses ja les ha contestat. Hola, Marc, gràcies per la teva pedagogia, perquè s'entén molt bé. Jo, un dubte que s'ha plantejat, i igual tu ens pots aclarir-ho, és normal que hagi agrupat les 12 peticions que hi ha d'indults i en un sol informe? Ho dic perquè tu comentaves, no? L'indult és una mesura de gràcia individual, per tant, en teoria, les circumstàncies, poso per exemple, no sé, de Santi Vila i Oriol Junqueras, no tenen per què ser les mateixes, o de Jordi Cuixart, que el cita específicament en l'informe, no?, al Suprem. Per tant, no sé si és una mica estrany i el que tocaria és que el Suprem hagués informat sobre cada cas de manera individual i no com si fos un conjunt, un pack, perquè en teoria és una mesura individual i, per tant, l'informe s'entén que hauria de ser cas per cas, o no?
Efectivament, subscric, Neus, l'anomalia de l'anomalia de l'anomalia. No és que no tingui explicació, és que precisament l'informe és molt crític. Ell diu, d'alguna manera es col·lectivitzen les peticions i això no pot passar, no es poden fer peticions col·lectives, però la resposta és col·lectiva, no? Amb la qual cosa, ets crític precisament amb el plantejament que després fa servir en el moment de contestar. El que passa és que aquestes col·lectivitzacions ja les hem vist en el procés. És a dir, també les compareixences de presó es van fer tots junts i torna a ser una circumstància que per mi casa malament amb el respecte a la legalitat i al dret.
Iñaki.
Sí. Bueno, vostè parlava d'una indults per viatge ideològic, però després en la seva anàlisi defensava l'indult perquè sabia pel resultat a les urnes a les eleccions. M'ha sorprès això, sobretot perquè el partit que va guanyar les eleccions, el senyor Ié, durant la campanya mai va defensar l'indult. Dit això, és normal i és habitual que el govern, no?, que un govern com el d'Espanya en aquest cas pressioni la justícia dies abans de que el Suprem, la sala del Suprem, faci l'informe dels indults, i si és habitual que alguns possibles indultats diguin públicament que tornaran a fer el delicte.
No, a veure, el criteri de normalitat és difícil fer-lo servir en general en aquest assumpte i en particular en el món del dret. És a dir, si normalitat és ajust estadístic o normal, és a dir, és normal o no. A veure, insisteixo, en aquest escenari en el que estem vivint, la idea de la normalitat és, jo crec que és tot tan excepcional i és tot tan nou i tan circumstancial que fa difícil aplicar, fer judicis de normalitat. Dit això, jo només per aclarir la meva postura, a pesar de tractar-se d'una anomalia, jo penso que l'indult té una funció constitucional, és a dir, que té un, i que s'ha de fer servir a desllorigador, i he tingut ocasió de dir, i ho reitero, que crec que aquest indult és degut, i que s'ha de donar i que s'hauria de concedir perquè concorren, no per res més que l'estricta concurrència d'aquests criteris i necessitats de justícia, d'equitat i d'utilitat social, a la que refereix reiteradament la norma, no? L'article 11, en aquest cas de la llei de 1870. Però insisteixo, és obvi que hi ha determinats posicionaments en aquest, i perquè més mereixen un retret especial en el cas de l'informe, hi ha determinats posicionaments, ho tornarem a fer, que hauríem de discutir exactament què volia dir i a què es referia, no? Però és obvi que hi ha determinats posicionaments que dificulten per se l'otorgament de l'indult, és a dir, que li posen al Suprem molt fàcil poder-se oposar a la concessió d'aquesta gràcia. Però, en definitiva, penso que s'haurien d'otorgar. He dit també, i ho considero, que la sentència, en essència, és una sentència que està ben dictada, al meu entendre està ben dictada. El precepte, per mi, és desproporcionat, i les penes que es van posar també ho són. Per això, insisteixo, i acabo, a pesar de la correcció tècnico-jurídica del pronunciament de la Sala Segona al Tribunal Suprem, crec que l'accés de rigor justifica en aquest moment l'otorgament d'aquest indult.
Josep Martí, Joan Julibert, alguna pregunta? Josep i Joan.
Sí, jo més que una pregunta, el gent conversa amb el Molins, ell que era practicant i creient, jo no sóc ni practicant ni creient, però en canvi la referència que has fet als indults per motius religiosos, crec que l'arrel, la petició, és a dir, que el papa, que comanda una institució que té el perdó entre els seus fonaments, jo crec que té tota la legitimitat del món per sol·licitar als governs del món indults, o com va fer fa relativament poc, una reducció de les condemnes de tots els presos a tot el món. Aquesta legitimitat jo entenc que el Sant Pare la té. Altra cosa és la resposta que li donguin als governs, o que en el procés de vaticanista d'afinar a qui, per qui demanés un indult, doncs passen coses que tots podem imaginar quines són. Però la legitimitat sí que la hi veig. No sé si coincideixes en això.
Coincideixo íntegrament, i a més ens arrelaríem amb una qüestió que em sembla tècnicament molt interessant, que és quin és el fonament de la pena. És a dir, per què castiguem, no? Aquesta venjança institucionalitzada, aquest aplicar, aquest fer mal des del poder públic a l'individu, quin fonament dogmàtic té? I per mi la resposta, Josep, seria aquesta, no? És a dir, nosaltres diem tècnicament que la pena tendeix a la prevenció, a la prevenció general, a la prevenció especial, a l'exemplarització, etcètera, però també hi ha un element que és essencial, que és la retribució. És a dir, la venjança forma part de la pena, Clar, si pensem en aquest supòsit on hi ha sensibilitats, doncs a tothom li ofèn la venjança, però si pensem en un homicidi, en una violació, la venjança, insisteixo, i a més t'he dit al Tribunal Constitucional, la retribució forma part de la finalitat de la pena. Amb la qual cosa, legitimitat tota, evidentment legitimitat tota, des d'aquesta perspectiva, aquesta superioritat ètica que al meu entendre té el papa, legitimitat tota. El que passa és que hem de tenir en compte que l'otorgament d'un indult genera un contrapès en la víctima. La víctima veu com aquell dret que tenia a aquesta retribució es veu trencat, no? I d'alguna forma s'ha de reconèixer que darrere de la pena hi ha aquesta dimensió que és important respectar.
Joan Julibert?
Sí, pel que m'ha quedat entès, l'índul és més una figura d'oportunitat política que una figura jurídica. I per tant, en tant que és oportunitat política, ha de ser arbitrària, perquè l'oportunitat no la valora cap jutge ni està normativitzada. Està en mans de l'oportunitat política. Abans el Jordi parlava d'uns indults que semblen curiosos per aquest grau d'oportunitat. El senyor Armada era amic íntim del rei d'Espanya, que és qui atorga, de fet, l'indult, i els senyors Vera i Barrionuevo eren uns senyors que s'havien fet servir per la campanya del Partit Popular per fer caure Felipe González de la Moncloa, i un cop ja havien fet la seva feina, el Partit Popular, en aquesta oportunitat política, va entendre que la feina ja l'havien feta. Com es pot distingir aquesta arbitrarietat en l'oportunitat política? Quins mecanismes tenim o no hi és aquest mecanisme i, per tant, hem de caure en aquesta oportunitat política valorada pel polític que la concedeix?
Jo, si em permet, senyor Basté, a risc de fer-me pesat, voldria, Joan, contestar-te fent una petitíssima al·lusió a l'origen històric de l'indult. A veure si sóc capaç de contestar la pregunta que em fas. L'indult està regulat, insisteixo, a nivell europeu i a nivell col·lectiu. La nostra norma, en aquest cas, és de 1870, i és interessant entendre que la norma, la llei de la gràcia de l'indulto, és una resposta, és una conseqüència de les revolucions liberals, precisament. És a dir, la norma el que pretén és frenar, limitar un poder que tenien els monarques de forma absoluta. El monarca, al final, des de la seva concepció absoluta, el que feia era esmenar-li constantment la plana als òrgans sentenciadors. I els nostres revolucionaris liberals, en la tercera fase revolucionària, fan aquesta norma que precisament el que fa és limitar. És a dir, vostè podrà indultar, senyor monarca, però només ho podrà fer quan hi hagi una prèvia deliberació del Consell de Ministres, tal. Amb la qual, insisteixo, l'indult com a tal neix com un mecanisme per frenar l'absoluta arbitrarietat, no? el caprici, en aquest cas, dels nostres monarques absoluts. El que passa és que, com passa sempre, la vocació inicial és una i el resultat en l'aplicació acaba sent un altre. És a dir, qui intentava limitar acaba, normalment, és quasi una qüestió de tendència humana, comportamental, no? Per tant, acaba otorgant indults probablement en excés. La resposta, des d'aquesta perspectiva, des d'aquesta premissa històrica, com distingiríem aquesta arbitrarietat de la discrecionalitat? Al meu entendre, Joan, l'únic mecanisme que tenim és el de la transparència. És a dir, fer el que s'està fent avui, parlar dels indults, com s'otorguen, per què s'otorguen, és l'únic instrument que ens permetrà adoptar un posicionament crític quan veiem que el govern de torn indulta a l'amic de torn, que això, evidentment, ha passat i molt. I a la vegada, quan veiem que el govern de torn no indulta a la persona que mereix aquell indult. L'únic mecanisme, quan parlem d'una gràcia, és la transparència. Perquè quan parlem d'un dret, doncs hi ha els mecanismes del recurs, la contrastació, argumento, contraargumento, impugnació, i en tot cas tenim una sentència més o menys llarga i més o menys elaborada on s'expliciten els arguments. Però en el context d'una gràcia, acabo, l'essencial és l'absoluta transparència, amb números, estadístiques, motius, opinions dels tribunals, informes concurrents, transparència, transparència, transparència.
10 i 12 minuts, Tian Ribó, fa un comentari?
Sí, bom, faré un comentari breu. Primer, si no donen els indults ara, esperarem a Setmana Santa que la confraria dels 15+1 o la Germandat de Sant Sebastià ho demani, perquè es veu que aquests els atorguen amb un tant per cent molt, molt elevat. Ho tornarem a fer. Cuixart es refereix a tornarem a exercir drets fonamentals, com ara, per exemple, el dret de protesta. I després, és que si ho tornessin a fer, no farien res, perquè és que no es va executar res. O sigui, no es va executar res, hi ha hagut una revenja, i el resultat ha sigut que els ciutadans no han pogut jutjar-ho, que som els que ho haurien d'haver jutjat. Però, com que els polítics, començant per Jordi Cuixart i tota la resta, no hi fan absolutament res a la presó, a mi això em porta una reflexió que va una miqueta més enllà, que et vull traslladar, que és el Codi Penal espanyol abusa de les penes de presó. És a dir, per qualsevol cosa que fas, et demanen presó. Hi ha massa gent a la presó. O sigui, en general, ja et dic en general, jo no et dic només per aquesta gent, que al final són polítics que no hi fan res. Però altra gent, si tenim un Codi Penal, ja hem vist que s'abusa de la presó preventiva. De la presó executada també s'abusa?
Això és molt subjectiu, Tian, i evidentment assumeixo un risc important d'error o de discrepància amb la resta dels tècnics.
Parlaves abans de la capacitat que té el poder públic justament de castigar els ciutadans, no?
Sí, sí, forma part del contracte social, és a dir, quan vivim en societat el que fem és cedir i reconeixem aquesta capacitat, entre cometes, l'avís coercitiva o l'avís punitiva li reconeixem a l'Estat, cap dubte sobre aquest extrem. La qüestió estadística, és a dir, hi ha massa reclusos... Valorar la duresa del nostre codi penal en abstracte o de forma aïllada per mi seria un error, perquè crec que el que s'ha de fer sempre és posar en relació amb la qualitat del sistema d'execució de les penes. És a dir, la pena no és dura o laxa en si mateixa, sinó que és dura o laxa si tenim en compte com s'executa. Quins són els beneficis penitenciaris, quines són les oportunitats, en aquest cas de resocialització. Jo parteixo d'una premissa, i és que el nostre sistema penitenciari és excel·lent, ho dic amb la mà al cor, i ho dic amb el coneixement que em dona la condició de penalista. El treball que es fa en els nostres centres penitenciaris és brutal, tenint en compte l'extrema dificultat del que representa vehicular aquesta venjança institucional i, en fi, tenint en compte les dificultats, crec que la feina és excel·lent, però sobretot per no defugir la pregunta, Tian, jo crec que no s'abusa, crec que no hi ha un excés punitiu en el sistema jurídico-penal espanyol, crec honestament que no hi és. Hi ha un error puntual amb el delicte de sedició o hi ha una excessiva indefinició conceptual amb aquest precepte? Sí. S'hauria d'esmenar l'error que representa una pena de fins a 13 anys amb un supòsit? Sí. S'ha de fer amb l'indult? Crec que sí, com a primer pas. Després s'haurà de modificar el codi, perquè tots constatem, jo crec, un cert fracàs sistèmic, no? El precepte no és correcte, almenys al meu entendre. Però si la pregunta és en genèric, en general hi ha un excés de recurs al dret penal, crec honestament que no.
Va, tinc diverses coses, eh? La primera, el company Àlex Tor de La Vanguardia, sobre el que comentàvem abans, tant el davantal de les 8 com ara comentava en Joan Julivert, del cas del segrest de Segundo Marey per part dels GAL, i la rapidesa i diligència com el govern del PP va concedir, des d'un punt de vista amb una mirada política evident, l'indult a José Barrionuevo i a Rafael Vera, recordeu, ministre de l'Interior, secretari general, m'aporto una pàgina de La Vanguardia de la data on la ministra de Justícia de l'època, que era del Partit Popular, òbviament, que era Margarita Mariscal de Gante, admetia que per algunes persones pot semblar que no és de rebut i discriminatori la celeritat que ella mateixa va considerar insòlita a la història de la justícia espanyola amb què el govern ha concedit l'índul als condemnats pel segrest de Segundo Marey. És a dir, la pròpia ministra de Justícia del partit que concedia aquesta gràcia era la primera que deia que sí, sí, que efectivament, com havia dit el ministre portaveu Josep Piqué, havia anat molt ràpid això.
Sí, sí, tornem al capdavall del carrer. És la gràcia, no? I aquesta espècie de perdón no merecido, en fi, aquest concepte tan ranci, no?, que té el propi concepte de gràcia. L'excessiva celeritat és una mostra com la dilació indeguda, és una mostra de fracàs sistèmic. És tan fracàs l'acceleració indeguda com el retard maliciós o el retard indegut, no? I, efectivament, és la demostració empírica de que, malauradament, hi continua havent un biaix polític, però no malauradament, sinó, o no només malauradament, perquè al final, insisteixo, l'indult i el dret no té res a veure. L'indult es regula amb una llei, però això no converteix en un dret, sinó que continua sent una gràcia.
Sobre el tema encara sobre el que comentava, estava parlant del rei, ha dit tècnicament el rei podria tombar un indult. Uh-huh. No sé si sap la història d'Espanya si hi ha hagut alguna vegada que el rei hagi tombat un indult i si veu alguna possibilitat que això ara pugui passar.
No em consta, diria que estic segur que no, perquè el rei en aquest cas és el que anomenem el sistema de la firma referendada, és a dir, no té aquella especial autoritat, la Constitució ja saben que li dona un rol molt representatiu, però no li dona una capacitat decisòria essencial, però amb l'indult jo crec que hi ha un cert marge, perquè la norma és molt anterior a la Constitució i tècnicament crec que conceptualment podria fer-ho. En tot cas, per respondre, crec honestament que no ho farà si quan s'otorguin aquests indults, que evidentment referendarà el butlletí oficial de l'Estat i l'indult serà d'aplicació.
Dit això, avui hi ha hagut diverses opinions. Per exemple, Salvador Illa, el cap de l'oposició, ha tornat a defensar els indults perquè considera que servirà per superar la situació que vivim a Catalunya, aquesta situació política. Ho ha dit precisament a Ser Catalunya.
No s'ha de prendre aquesta decisió, des del meu punt de vista, en base a enquestes, no s'ha de prendre en base a conjuntures polítiques, s'ha de prendre en base a conviccions. I no tinc cap dubte que el president del govern actuarà, com sempre ha fet, dins de la legalitat, en defensa de l'estat de dret i en base a les seves conviccions. I ell ahir va apel·lar als valors constitucionals de la concòrdia, de l'entesa, de la justícia. Nosaltres hem defensat sempre un retrobament, no?
I ha reiterat que no hi haurà ni amnistia ni dret a l'autodeterminació. Dels indults també n'ha parlat primer. Comencem per la veu del secretari de Justícia del PP i exmagistrat del Constitucional i el Suprem, Enrique López, que diu que els indults són del tot injustificables. Antena 3.
Esto coloca al gobierno frente a la sala tercera, cuidado, y próximo a la sala segunda, porque estaríamos ante un acto injusto, claramente injusto, porque el indulto no persigue ni razones de utilidad pública, ni razones de justicia, ni razones de equidad. Es difícilmente entendible que un gobierno en el que hay tres jueces pueda acabar concediendo estos indultos.
I també n'ha parlat, el mateix també Antena 3, el magistrat emèrit del Suprem, Joaquín Jiménez. Considera que l'informe del Tribunal Suprem s'ha excedit clarament en els seus posicionaments i ha afegit que la justícia ha de contribuir a rebaixar tensions i no ampliar-les.
No es habitual y evidentemente hay que enmarcar este informe en un exceso lingüístico, que hay que enmarcarlo en la situación política de España, de un maniqueísmo absurdo, excesivo, donde en un lado está todo lo bueno, en otro lado está todo malo y no hay territorios compartidos. Y esto es muy lamentable, porque hay situaciones en las que cuando se habla de la utilidad pública, pues evidentemente la utilidad pública, la justicia está para buscar soluciones para la convivencia.
I encara anem més enllà. Joaquim Jiménez, repetim, emèrit del Tribunal Suprem, diu que quan la qüestió arribi a Europa, el Tribunal de Drets Humans, aquest donarà clarament la raó als líders independentistes.
Y lo que es más importante, y es que esta sentencia va a ser recurrida en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es bastante probable que pueda prosperar en la desproporción de las penas, en la línea de lo que ya se ha dicho por dos magistrados del Tribunal Constitucional en la sentencia del recurso de amparo de Turull.
Per cert, que el que comentava abans amb en Marc Molins, que és que el paper que han tingut els dos magistrats del Constitucional, que van emetre un vot particular en contra de la sentència o matisar la sentència del Tribunal Suprem. Per cert, que ara sentia l'opinió de Salvador Illa favorable als indults, una posició però que no comparteix bona part dels barons del PSOE, allò que diu els socialistes caobes, que avui escriu l'Enric Julián a La Vanguardia, per exemple, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que avui s'ha mostrat molt dur en contra dels indults.
Como dirigente político, yo soy del PSOE, lamento tener que decirlo, pero mi bandera es la misma que la de todos, ¿eh? Y lo digo de corazón. Y lo último que querría, de verdad, es que el indulto injustificado de alguien que todavía quiere seguir haciendo lo mismo se convierta en una condena para los que toman la decisión o la organización que lo sustenta. Y esto va más allá de lo que digan la oposición y otros partidos. La gente en España sabe latín, sabe perfectamente lo que pasa.
Seguir haciendo lo mismo. Sí.
No, a mi em crida l'atenció, hi ha un fil conductor, que és el meu fil conductor, que el verbalitzava el Josep Martí a l'inici quan parlava del llenguatge bèl·lic. Jo crec que en alguna mesura també el feia servir Joaquín Jiménez quan parlava dels plantejaments maniqueístes. És a dir, és essencial que trenquem aquest escenari de blancs i negres. És essencial que comencem a entendre que en tots els conflictes humans hi ha matisos, que la veritat és molt relativa, ara que sabem que no ens senten. Doncs quan un nen de 4 o 5 anys et veia, diu, lleva't que han vingut els Reis, el nen diu la veritat, diu la mentida, clar, ell té unes proves, no? Hi ha els regalos, el camell s'ha menjat la pastanaga. Hi ha moltes zones de matisos. I precisament l'indult hauria de ser la forma de poder conciliar aquests matisos. És a dir, hem de trencar, totalment d'acord amb el que comentava Josep Martí al començament, hem de trencar aquest llenguatge bel·licista, hem de trencar el tactisme, hauríem de trencar la zona, el maniqueïsme, i crec, honestament, que ha sigut la postura, subratllo el sempre, en aquest cas del PSC, sempre des del començament han dit la solució haurà d'estar, haurà de tenir una vessant jurídica i després veurem què fem en explícita al·lusió als indults, no? Però insisteixo, crec que la clau és precisament els matisos, i els matisos només es troben amb diàleg, i el diàleg només es troba amb una certa pau social, i la pau social, quan hi ha hagut una resposta tan dura com la que s'ha dictat, només es troba amb l'indult.
Són les 10:24 minuts. Per cert, a casa seva els Reis mengen pastanaga, a casa meva mengen galetes i pa.
A casa mengen de tot, a més tiren l'aigua.
Ah,
tal. Sí.
No, hosti, pastanagues, això per... Aviam si em porten alguna cosa, vaig demanar una cosa l'any al Reis passat, si no el van portar, li fotré pastanaga, aquest any, a veure si els Reis...
Venen farts de casa seva i arriben a casa meva i
clar, mengen pastanaga. Jo ho tenia clar, això.
Els pata de sucre.
Sí, per cert que, amb més opinions, el Lendakari Urkullu també hi ha dit la seva, fa una estona, assegurat que els indults amb els presos catalans estan entre els més justificats dels 40 anys de democràcia. Un plaer enorme, Marc Molins.
Gràcies, igualment.